Ara hauríem de dir allò de senyores i senyors, comença l'espectacle, sí, perquè sembla música de tot un espectacle. Bé, un espectacle que nosaltres segurament, bé, nosaltres sí, i els nostres oients, la gran majoria també han vist. Es tracta de la música de l'Astèrix i l'Obèlix, sí, però no sé per què posem aquesta música avui, David.
Avui parlarem del seu aliment preferit.
Sí, el sí, seu aliment preferit?
Sí, 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 sí. Home. És el que mengen sempre al final de les històries i allò que fan a la gran festa, doncs sempre, mai pot faltar aquest ingredient.
Ah, ja sé per on vas. El porc senglar.
Sí, el porc senglar. El bar d'aliment també és el hobby, un dels hobbies que té l'Obèlix, el d'anar a caçar senglars.
Molt bé, doncs, David Colom, benvingut al programa.
Gràcies.
Bé, i del porc senglar què en podem dir? Perquè, clar, suposo que podem dir moltíssimes coses.
Sí, sí, hi ha moltes històries al voltant d'aquest animal que és... Aquests aliments que diem, això d'on ve, aquest, com, quan ens arriba, el porc senglar sempre ha estat aquí, abans que els humans. Per tant, doncs, des que hi ha humans aquí a Europa o aquí a Catalunya, doncs sempre hi ha hagut porc senglar per alimentar-se'n.
Ja, ja, ja. I el nom d'on ve? Perquè, clar...
Sí, el nom de senglar ve de solitari.
Jo, de solitari?
Sí, 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 del grec, doncs venia... Es definia això com el que es trobava solitari al bosc. En realitat, solitari només són els animals que són els mascles adults. Perquè ves quan van en ramats, les femelles i les cries sí que van junts, sí, però el mascle adult sí que va sol, per això es deia que era un porc que anava sol, a diferència del porc domèstic que es tenia tancat en granges o corts o fora de la casa, però no massa lluny, sempre anaven en grups.
És a dir, les femelles no van amb solitàries, diguéssim.
No. Allò que veiem a vegades allò a la carretera, aquelles imatges de vídeos que algú ha gravat, que es veu aquella curro de senglars, allò solen ser tot femelles i les seves cries. Molts mascles van a part.
Ja, ja, ja. Escolta, i per on els podem trobar, amb els senglars?
Els senglars realment doncs, és un animal que viu per tota Europa, menys a la part del més del nord d'Europa, a la part, diguéssim, d'Escandinàvia, a la zona més polar, que faria més fred, i després a la part d'Àsia, a tot Àsia, també gaire tot Àsia, menys al nord de Sibèria, i després també al centre, a la zona del diguéssim, del cert del Gobi, o cert del centre d'Àsia, que no... Mm. No hi viu gaires més animals, o per sembla que tampoc viu allà. Però el reste d'Àsia realment és un animal que es viu per tot arreu.
I en les altres zones del món ja no n'hi ha?
N'hi ha una mica al nord d'Àfrica, que aquest també seria, diguéssim, salvatge, i originari d'allà, i després hi hauria altres zones del món que s'hi ha introduït voluntàriament o involuntàriament a través dels humans.
És a dir, que l'han portat cap allà?
L'han portat allà, o se'ls hi ha escapat, o d'alguna manera hi ha arribat, diguéssim, no de forma natural. I seria les zones d'Austràlia, de Nova Zelanda, de Califòrnia, de Xile, del sud de Brasil, d'Argentina, uh-huh. Aquestes zones n'hi ha, de salvatge, però és una cosa més nova portada pels humans, això, accidentalment o voluntàriament. A vegades era allò, no, que volem caçar com a activitat de lleure, sí, i com que els animals d'aquí no ens interessen gaire, doncs deixarem anar senglars. I esclar, uh-huh, com no tenen depredadors naturals, moltes vegades acaben sent plagues. Altres casos, ha set que s'han hibridat porcs de granja i porcs d'aquests senglars i s'han escapat algunes zones que volien allò criar per tenir-los allà per fer la carn, s'han escapat, vull dir que això per accident o voluntàriament allò, mira, deixem-los anar i els caçarem i tindrem menjar o tindrem entreteniment per anar a caçar.
Clar, 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 clar. Escolta, David, i de senglars hi ha diferents varietats o no? Sempre tot és una igual?
Els senglars són... Hi ha el que tenim aquí, que és el Surscrofa, però hi ha algunes subespècies que viuen a altres parts del món, però les zones del sud-est asiàtic, les illes d'Indonèsia, per exemple, doncs hi ha algunes varietats diferents que són més petites. I després hi ha altres familiars, que són dels senglars i dels porcs, que serien de la família dels suïts, que els agrupa tots. I després hi hauria, per exemple, el facòquer, que seria aquest de la pel·lícula de...
Facòquer, dius?
Facòquer, seria aquest porc que surt en Pumba, que surt a la pel·lícula del Rei León.
Sí, sí.
Aquest seria un facòquer, és un parent del porc senglar. O després a la zona d'Indonèsia hi ha una illa que tenen un porc que en diu un babirusa, que és aquell que potser sona, és un que és molt lleig, que té uns ullals que li surten per sobre del morro,
que té uns ullals així curvats. Sí, que és veritat, sí.
Sí, sí, sí. Doncs aquest seria un parent, no seria ben porc senglar, però seria un parent del porc senglar.
Home, dius aquest que és molt lleig, els porcs senglars en si
no, sí, però aquest és més... Que has acostumat a veure un porc senglar i veure aquest que és com pelat.
És més estrany, no?
És pelat, té un morro així allargat i aquests ullals que se li corben cap a la seva cara, és una cosa molt rara de veure. I en sobte, potser ells, aquesta illa d'Indonèsia, diran que el porc senglar és molt, molt lleig, perquè estan acostumats a la babirusa, però realment ara, a la nostra vista, ens mal que és lleig de veure, perquè tampoc estem acostumats.
És a dir, que si ens surt una babirusa d'aquestes, un babirusa d'aquests, per la nit podem sortir corrents.
Sí, sí, home, més aquí a Olot, per aquí que ens sorties això, sí que diríem, ostres, què passa aquí?
I el clima? Quin és el clima més adequat per al porc senglar?
Sí, és busca un clima temperat, no, ni massa calent ni massa fred. Ja hem parlat, per exemple, que Europa no viu al nord d'Europa, no hi viu. a la zona d'Escandinàvia, no al sud de Suècia, per exemple, hi viu, però al nord de Suècia, al nord de Noruega, no, o sigui, zones molt fredes, i després a les zones desèrtiques o molt càlides, tampoc, per exemple, no. Àfrica, el límit seria el desert del Sàhara, evidentment. A partir del desert del Sàhara per avall ja no hi viuria.
És una cosa mitja, no?
Sí, aquest clima mediterrani, europeu, continental, doncs aquest hi viu bé.
Ja. Els porcs senglars, bé, els porcs domèstics ja sabem que mengen glans i alguna altra cosa. Però sí. Els porcs senglars, què mengen?
Sí, realment és un animal que menja de tot. Menja tot i és oportunista, qualsevol cosa que trobi més o menys s'ho podria menjar. I menja, i juntament amb els humans és dels... un dels emblemes dels animals omnívors que mengen de tot.
És a dir, que s'ho foten tot.
Sí, gairebé s'ho podríem... Sí, per això a vegades trobem aquests casos que van a remenar escombraries i realment s'ho poden menjar tot allà. Vull dir, tot el que trobin allà s'ho podrien menjar. Orgànic, eh?
Ja.
I després, doncs, això, la naturalesa solen menjar arrels, mengen fulles, mengen fruits, mengen bolets, mengen petits animals com insectes, poden menjar petits mamífers, tipus rosegadors... Poden menjar amfibis, poden menjar com granotes, poden menjar serps, que serien rèptils. L'alimentació és molt variada.
No, ja ho veig.
I fins i tot poden menjar cadàvers.
Cadàvers?
Cadàvers d'un animal més gran també poden anar allà a remenar i menjar alguna cosa.
És a dir, que amb un humà també se'l poden menjar?
Si trobés un animal, un humà mort, doncs...
També podria ser,
sí,
no?
Sí.
Home, en alguna pel·lícula sortia que hi havia alguns senglars que ja estaven domesticats per això, per menjar-se les persones,
sí,
no?
Sí, senglars o porcs fins i tot, eh? Sí, va sortir la pel·lícula aquella de... De
Aníbal,
sí.
Exacte.
O també sortia la pel·lícula de Snatch, aquella pel·lícula de Guy Ritchie, que també tenia... Aquests mafiosos tenien uns porcs allò ensinistrats per menjar carn humana, diu, que eren més bons que no pas els gossos, que deixaven els ossos, els porcs ho menjaven tot.
Aquí s'ha consumit sempre el porc senglar, David, o
sí,
no?
Sí, des que els humans van poder caçar animals, vull dir, van desenvolupar eines o armes per caçar, de sempre s'han menjat porcs senglars. Vull dir... Un humà amb les seves mans no pot caçar un senglar perquè no té prou ràpid, no té prou força, no pot atravessar la pell d'un senglar tot sol.
Ja.
En canvi, a partir que tenen armes, doncs poden començar a caçar. Amb una llança, amb pedres, amb qualsevol cosa, amb fletxes, doncs poden caçar i realment és una cosa que des de la prehistòria sempre s'han trobat restes de senglars associades a jaciments humans. Semblen coves, s'han trobat tots de senglar, o també s'han trobat pintures rupestres que es veu escenes de cacera de senglars.
És a dir, que venen de molt lluny, no, aquests animals?
Sí. Vull dir que hi eren aquí a Catalunya hi eren abans que els humans. I quan els humans van arribar, doncs era una presa relativament assequible, no era tan agressiva com, per exemple, un llop o un os, i es podia caçar i tenia força carn. Vull dir que caçar-lo resultava rentable, o sigui que suposava un esforç, però era rentable perquè donava molta carn.
El senglar... Quan i com es comença a domesticar?
Sí, realment és una cosa que s'ha fet un lloc més... No és una cosa que passés per tota Europa, sinó que va ser més una zona i després d'aquí es van escampant aquest porc domèstic. És a dir, que no va ser que aquí a la Garrotxa que fos aquí, una persona va domesticar un porc senglar i va anar donant resultats, sinó que va ser una zona molt concreta quan s'ha de domesticar.
Sí.
I llavors aquests porcs que van domesticar es van començar doncs, a escampar per tot el món conegut. O sigui, en aquest cas, la zona d'origen d'aquests porcs domèstics seria la zona d'Anatòlia, que és la zona de l'actual Turquia, la zona central de Turquia. Aquest és un altiplà i allà doncs, realment es troben les restes més antigues de domesticació. Que això seria el 7.000 abans de Crist. Vull dir que fa 9.000 anys que estan domesticats aquests porcs. I després doncs, aquesta ramaderia de porcs es va començar a escampar per tot Europa i també per part d'Àsia. I després, a part d'aquest centre d'Anatòlia, hi ha un altre centre, que seria la zona del sud-est asiàtic, seria la zona de Vietnam, que donaria aquests porcs vietnamites. Tots són porcs, però són de diferents dos grups, diguéssim, de porcs. Els grossos, que serien aquests els d'Anatòlia, i els més petits que vindrien d'aquesta zona de Vietnam, de Tailàndia, aquesta zona.
I es pot dir... Bé, quina seria la diferència entre el porc domesticat i el porc senglar?
Sí, esclar... La diferència que es buscaven a l'hora de seleccionar aquest porc per domesticar-lo era que es buscava que tingués més carn, fos més gran i, de fet, tingués més greix. El porc senglar té molt poc greix perquè és un animal que viu salvatge i, a part, genèticament no està preparat per acumular tant de greix. En canvi, un porc domèstic, els humans l'han anat seleccionant al llarg de mil·lennis perquè cada vegada tingui més greix i aquest greix ens serveix per cuinar o per conservar. És una part molt buscada també del porc. I després també que es buscava que tingués menys pèl, que fos més gros i que no fos tan agressiu amb els humans. Vull dir, que poguessis tenir una corta allà tancat i que no t'ataqués. Un porcengal tindries allà, si no tens... no l'has criat des de petit o poses allà, t'atacaria i és una cosa que també es buscava, que no ataqués els humans.
Ja, yeah. Yeah,
i que no tingués por dels humans, que vull dir, poguessis portar gairebé agafat fins a matar-lo. En canvi, això, un porcengal seria impossible, d'agafar un porcengal i portar-lo fins a la taula de matar.
Clar.
I després buscava... es van anar seleccionant perquè fossin així. Realment, doncs, són de la mateixa espècie, poden criar entre ells, però s'han fet aquests dos grups molt diferents.
Tu, com deies, també hi ha a Àsia, per exemple, hi han els porcs, que coneixem i que dèiem abans, però també es varen domesticar, no?
Sí, sí, va ser un centre diferent, i després aquests doncs, són resultats més petits. De fet, també els porcs senglars d'allà salvatges són més petits que els que tenim aquí a Europa. Hi ha aquests porcs més petits, que, o sigui, aquest porc, el porc vietnamita, que aquí ens serveix a vegades de mascota, a la zona de Vietnam realment és un animal per fer carn. Vull dir que no...
És a dir, que se'l mengen?
Sí, 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 se'l mengen. Jo veig a les zones de Papua Nova Guinea, també hi ha zones que tenen els seus porcs, tenen ramats de porcs, i el que fan ells és cada X temps fan una gran cerimònia i els maten a tots.
Caram.
Fan un gran banquet, però allò que dura dies, i després doncs, és com una mena d'això de renovar-se de cada vegada. Tenen, van creixent aquell ramat i que al cap, quan veuen que tenen molt gran, fan una gran cerimònia i maten aquests porcs i se'ls mengen i després doncs, tornen a començar de nou aquell ramat. I una mica és un canvi allò molt cíclic de aquella societat.
Escolta, abans dèiem que el porc senglar mengen de tot. Per què mengen de tot? Per el lloc on els deixaven o per què?
Sí, o sigui que fent això amb el porc, molt, al principi no el tancaven tant en corts, sinó que el deixaven al bosc al voltant de les cases, els porcs domèstics. Com que tampoc marxaven gaire, podien anar menjant del voltant i era una manera d'aprofitar aquests recursos que donava el bosc que altres animals no es menjaven, per exemple, les glans.
Sí.
Per això associem sempre el porc senglar amb les glans, perquè durant molts segles s'han menjat les glans que es portaven els porcs a pasturar al bosc i era una manera de treure rendiment del bosc i alimentar un porc que, sense haver de gastar aliments que tu et menjaries, però cereals, altres coses que un porc, que un animal humà i un porc poden competir, ens donaven aquestes glans que els humans no menjaven. Per això moltes vegades, ara no tant, perquè ens hem acostumat a porcs en granges o en corts, en molts segles el porc era un animal de bosc. Tenia el bosc al costat de la casa i una manera d'aprofitar aquest bosc que tenies.
Hi ha diferents animals que són sagrats en diferents punts del món.
Sí.
El senglar és un animal sagrat, el
sí,
senglar, en algun
sí,
lloc?
Sí, una mica més, ni tenia aquest, en comparació amb aquest porc salvatge, amb aquest porc domèstic, el senglar va acabar sent un animal sagrat. El porc domèstic era una cosa més rebutjable, menys preable, un porc. A mi un porc senglar va mantenir aquesta aura de cosa, és millor, el salvatge, de la cara oculta, d'allò que ens ve per de nit, que ens fa por, però va era venerat. I, per exemple, a l'Índia s'associa doncs, molt al déu Vishnu, que és un dels déus principals de l'hinduisme.
Yeah.
O entre els celtes, també era un animal dels més venerats, el porc senglar, i que feien grans banquets també menjant porc senglar. D'aquí no hi ve una mica la història de l'Astèrix l'Obèlix, que és allò que dèiem al principi. L'Astèrix l'Obèlix són celtes, i doncs, un dels seus aliments preferits és el senglar. Una mica ve d'aquesta veneració que sentien els celtes per força pels senglars.
Ja. Així es pot dir que el menjar senglar és menjar de celebració, o si més no eres.
Sí, en aquesta època, si podies ser un animal salvatge, quan es caçava era una gran festa, i es menjava això. De mica en mica es van fent granges i una carn més producció més massiva, més àmplia de carn domèstica, doncs va decaure molt el fet de la cacera com a aliment i es va mantenir com una cosa de ritual o una cosa de lleure per la gent més rica. Pels pobres no tant, perquè no tenien material. A part que en moltes èpoques era una cosa prohibida perquè que els pobres poguessin anar a caçar. Una cosa reservada pels rics. I els pobres, si anaven a caçar, a vegades rebien allò multes o podien morir fins i tot per haver caçat en zones que tenien prohibit.
És a dir, que era una cosa de ric només, no?
Sí, moltes vegades sí.
De l'alta societat.
Sí, sobretot aquestes caceres allò amb gossos. Allò que veiem a Anglaterra, de gossos, també es feia aquesta cacera això amb cavalls i gossos per anar a caçar porcs senglars.
I els grecs i els romans, també el tenien present, el senglar? O no?
Sí, ells també tenien cert aura aquest sagrat, però sobretot també que és vinculat amb la cacera. Es menjava carn, però com que ja tenia el porc domèstic molt més consolidat, no et menjaven tant porc senglar. I després hi havia, per exemple, els grecs, tenien aquesta mitologia tan àmplia, parla diverses vegades de porc senglar, n'hi ha un que Apol es converteix en porc senglar, també els metamorfosis, I després hi hauria un dels porcs més famosos, que seria el porc, el senglar d'Ariman, que era una zona de Grècia, aquesta d'Ariman, i era una de les 12 proves que li van fer a Hèrcules o a Hèracles. Mm. Era d'anar a caçar aquest porc. I va anar a caçar aquest porc i va lluitar a mà nua, sense armes.
Sí.
Era molt gros, es veu que destruïa tots els cultius de la zona, i ell, una mica per salvar aquesta gent que vivia en aquesta zona, va caçar aquest senglar amb les seves mans i el va aconseguir, diguéssim, domar o amainar amb la seva força. I el va acabar lligant amb una cadena. I va portar el porc viu davant del rei per demostrar que havia passat la prova. Caçar un senglar i deixar-lo viu tan gros era una gran proesa.
Clar, un gran mèrit, allò.
Sí,
no?
Sí. Una mostra aquesta de virilitat, de força, que sempre s'ha vinculat a això de la cacera.
A l'edat mitjana també era un animal venerat? O també no es feia servir per moltes coses?
Sí, era tan venerat i era sobretot això per la caça. Per la caça com a activitat lliure per gent rica.
Mm.
I després, fins i tot, hi havia aquestes ordenances que pobres no podien anar a caçar. I el senglar sí que es arribava als grans banquets, però moltes vegades no era l'aliment principal. En part perquè també la carn sí que era apreciada, però no tenia una cosa que el porc sí que té, que és el greix.
Ja. Yeah.
El porc, quan solia arribar a les grans taules, era com a vehicle de cocció, el llard o la cansalada, i després també com a conserves, com botifarres, embotits, aquesta gamma de productes.
Uh-huh.
És que amb un senglar costa molt de fer perquè no té aquest greix que ajudi a conservar i a donar-li més amorosit. Imaginem-nos una botifarra o una llangurissa que no tingués la part de greix, seria molt, molt eixuta.
Sí,
i els senglars, doncs, només senglars seria molt eixut. Per això moltes vegades quan es fan botits de senglar s'hi posa una part de greix de porc per amorosir-ho perquè no sigui tan fort.
És un animal que cada vegada podem comprovar que s'aprova més als humans. És a dir, els estan perdent la por, no?
Sí, sí. Hi ha diverses explicacions. Una és que el bosc perd més recursos, cada vegada hi ha menys, diguéssim, la varietat ecològica, i el senglar té cada vegada menys aliment. Això és una, i després això l'impulsa a buscar fora del bosc l'aliment que necessita.
Sí, perquè hem vist aquestes imatges per televisió de vegades, no? Tota una corrua de senglars que se'n van cap a les escombraries a les grans ciutats.
Sí. Això, esclar, com que no tenen aliment al bosc, doncs van a buscar-lo fora. Però esclar, l'altre problema és que són massa senglars. I part d'aquest problema de ser massa senglars és perquè moltes vegades s'han hibridat aquests porcs senglars amb porcs domèstics. El porc domèstic està seleccionat durant molts segles perquè et doni més cries. Un porc senglar no en té tantes, per tant, un porc senglar allò pur en té menys cries. Clar, quan es barregen un i l'altre, tenen moltes més cries, per tant, la població creix més ràpid.
Yeah.
Un altre problema és que no té depredadors naturals, que seria un llop o un os que pugui mantenir una mica la població. Clar, no té competidors, no té predadors, fa més cries, per tant la població creix molt més ràpid.
I és a dir, que no segueix amb l'equilibri natural, per dir-ho així,
no? No, diguéssim, el porc senglar aquest que gairebé tots els que tenim ara no són, diguéssim, naturals 100%, perquè molts estan encreuats. I el fet aquest d'estar encreuat també té aquesta part de no tenir tant de pols humans i, per tant, s'acosta més a les ciutats.
Uh-huh.
Fins fa, diguéssim, 100-200 anys tenien respecte i respecte por als humans i, per tant, no s'acostaven. Ja tenien aliment al bosc, per tant, no els feia falta sortir. Però, per dir el moment que hi ha menys varietat ecològica, hi ha més població i no tenen tanta por, també genèticament, doncs fa que s'acosti més i que causin problemes.
Yeah, yeah.
Sempre l'han causat, d'entrar a camps i tot, però ara més. I més accidents de trànsit, a vegades són portadors de malalties, a vegades també acumulen molts metalls pesats, el mercuri, i això fa que la carn de porc senglar sempre s'hagi de controlar. No és allò que podem caçar i menjar-nos-el, sinó que hem de portar-ho a analitzar per certificar que és una carn bona pel consum.
Clar, perquè són portadors de malalties, com tu deies, no? De vegades.
Sí, a vegades aquesta malaltia pot transmetre també a gossos o a porcs domèstics, i és, realment pot ser un perill per la salut pública que entri en contacte aquest senglar transformat, que entri en contacte amb porcs domèstics controlats. Pot portar problemes.
La carn, el gust de la carn de senglar és més potent, més forta, no?
Sí, té un gust més potent, té menys greix, més eixuta, i a més doncs, té un puntet dolç. Mm. I a part d'aquesta potència és una cosa que ara mateix aquí la gent li costa una mica més d'apreciar aquest gust. Sí que potser antigament s'havia apreciat més aquest gust més fort, però ara estem acostumats a gustos molt suaus de porc o de vedella, ja no mengem bou, allò que tenim més potents, sinó que mengem vedella, que és gust...
Més light, no?, per dir-ho
sí,
així, no?
O gust de xai, no mengem ovella gran, perquè gust molt fort, en canvi mengem xai, que és un gust suau. I estem acostumats al gust de la carn que sigui un gust suau. En canvi, els senglans sobten molt aquesta fortor. I per això moltes vegades també tradicionalment s'ha cuit amb vi o amb ingredients de gust més potent per tapar una mica aquesta potència.
Clar, el plat, per exemple, que coneixem més, si més no, és el civet de senglar, no?
Sí, 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 justament això, amb vi i després fins i tot amb la sang del mateix senglar per lligar la salsa. I això li dona aquesta contundència tant del senglar com del vi. I una mica aquesta contundència ens ajuda a tapar aquesta forta del senglar.
Tu deies que per fer embotit no és una carn idònia, però n'hi han.
Sí, 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 n'hi ha. I sobretot molts es fa a la zona de la Toscana. La Toscana és una zona que hi ha molts senglars i històricament sempre s'ha apreciat. Al mercat de Florència, de Sant Lorenzo, hi ha un port senglar que té la seva llegenda, que se l'has de tocar al mor, has de posar una moneda... I és un animal molt apreciat allà. Fins i tot hi ha carnisseries. Aquí no trobarien el senglar de carnisseria, allà hi ha carnisseries de senglar i fan embotits. El que passa que aquest embotit és molt sec, només senglar, per això doncs hi posa trossos de greix de porc per amorosir-ho, per fer més agradable a la boca.
Clar, clar. Veure un entrepà de senglar ens costaria una mica, no?
Sí, sí. Bueno, allà fan com una porqueta, que és aquest porc així sencer amb la pell i després així rostit, i ho fan en senglar. Però això moltes vegades es llesca i es posa amb entrepans. Però aquí no és una cosa que tinguin gaire tradició. Hi ha allò, el cap de senglar, que és allò gelatinós que trobem, a vegades és de porc normal, eh? I per també es pot fer de porc senglar.
Ja, 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 ja.
Vull dir que té aquesta cosa que és senglar, però 100% senglants ens fa cosa, per tant hi barregem porc o altres ingredients per tapar aquesta potència o aquesta cosa salvatge que ara el consumidor actual li sobta.
David, i el porc ibèric, per exemple, seria una barreja entre el senglar i el domèstic? O com,
sí, seria no seria tant un híbrid d'un i l'altre com passa amb aquests porcs cara salvatges que a vegades això que ens trobem al bosc, sinó que seria un escaló intermig entre aquesta domesticació. És un porc que té part del porc, diguéssim, domèstic, perquè té més greix, i després té una part més de gust més potent, també perquè viu al bosc, menja de la terra, menja glans, i en part té un gust més potent, i combina bé aquestes dues coses, del greix i del gust, però a la vegada té l'inconvenient que és menys productiu. Per tant, doncs s'ha quedat una cosa, ara no, perquè és una cosa molt apreciada, però durant un temps va ser una cosa una mica, mira, tenim aquests porcs, viuen al bosc, mengen i, bueno, sí, ens el mengem, però tampoc és el millor. En canvi, al final hem sabut trobar el gust d'aquests porcs, tant l'ibèric, com el porc negre de Mallorca,
sí,
o el porc cors de Còrsega, que també una raça especial de porc. I més hi ha un porc a Hongria, que és un, en diuen Mangalika, que és un porc que sembla un xai, perquè és pelut amb tillana. Així és molt, molt arrissat i sembla bé. I també és això, un punt intermig entre un porc senglar i un domèstic. Més tirant que el porc domèstic, però també d'aquests elements del porc senglar que el fan apreciat.
Ja, ja, ja.
Té el greix del porc domèstic i té la una mica més de potència de gust, una mica més d'infiltració que tindria el senglar.
Escolta'm, com dèiem abans, i ja per acabar perquè no tenim més temps, dels porcs senglars hi ha una superpoblació, diguéssim, no? N'hi ha molts.
Sí, aquesta... Sí, sí, sí.
El dilema seria, s'han de protegir, s'han de deixar fer, s'han de treure una part...
Sí, això és molt complicat de dir, eh? Sí, sí, sí. Realment, moltes vegades s'opta això, per dir, mira, la cacera seria una manera de controlar la població i a la vegada, doncs, d'oferir aliments de proximitat i aliments, si està certificat, un aliment sa, perquè té poc greix, té minerals... Però, esclar, és una cosa que a vegades xoca això. Entra la part aquesta del debat ecològic, el debat animalista... I és una cosa que, per molta gent... El rebuig del porc tant pel fet aquest de la caça, que de vegades sí que és rebutjable la caça, i sobretot d'espècies en perill d'extinció o amenaçades, no és el cas del porc senglar, però després doncs, també hi hauria aquesta part ecològica de dir, mira, podem mantenir una mica l'equilibri si ens el mengem. És una cosa difícil, aquest és un debat que encara tenim i encara no sabem bé com resoldre'l. I més, també hi ha el rebuig de la carn aquesta massa forta, que no sabem com cuinar... Que ens costa menjar-la... Vull dir que és una cosa complexa d'aquest debat. Sí que seria interessant que poguéssim menjar-ne amb garanties i fet de manera que es fos acceptable per tothom.
Tot i que no és una cosa molt habitual.
No és molt
com
habitual.
Dèiem, no? Aquí, si més no, es menja més per l'hivern, pel temps de la cacera, que en diuen,
sí,
no?
Sí, llavors... sí, però realment la carn, vol dir, si en volguéssim i hi hagués demanda, estaria coberta 100%, vull dir que molts d'aquests porcs se'n van a fora perquè aquí la gent no s'ho menja. Sí, sí.
Fins i tot els hi han dedicat un senyal de trànsit, eh?
Sí.
Fa poc que ha sortit, eh? Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, avui hem parlat del porc senglar, aquest animal que de vegades ens trobem per les carreteres, que també han creat algun accident. També
sí, sí, un o molts.
O
sí,
molts.
Sí, 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 sí.
I del que no estem molt habituats a menjar-ne molt sovint. Hi ha segurament el 90% de la nostra audiència que no deuen haver menjat mai.
Sí,
però,
sí.
Però bé, si més no, hi és, no? I
sí,
tastar-lo
sí, sí.
També està bé. Escolta'm, avui ens acomiadarem amb una cançó que es diu Jordi, d'en Roger Mas.
Sí. Per Roger Mas, sí, el Noé Graham. És una cançó que parla d'un noble que aquest senyor doncs, és un noble però està arruïnat, no té diners, i una mica per alimentar-se va caçar. No caça un senglar, caça un cérvol, em sembla que és, però com que ha caçat en terres del rei, que aquests animals només pot caçar-los el rei, doncs l'han de condemnar a mort.
Caram.
Però com a privilegi, per ser un noble, el podran penjar amb una corda d'or.
Caram, quina il·lusió.
I una mica és element per la mort d'aquest home, i il·lustra això de la cacera aquesta com a activitat restringida amb algunes capes especials. Ell és noble, però tampoc pot caçar en terres del rei.
Molt bé, doncs amb aquesta història dramàtica, podríem dir-ho, perquè sí. Això és un drama al final. Avui ens acomiadem. David Colom, gràcies per acompanyar-vos.
Gràcies.
Per valls i muntanyes sense repòs, que val que nit i dia, per arribar a temps a la cort, a implorar per la seva vida.
Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor ara que s'assi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.
Sol veu els seus llavis, sol veu el seu somriure, no té 20 anys encara. És innocent com el cant d'un ocell, una matinada clara. Bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència. I així penjarà en Jordi amb una corda d'or que pocs és reservada. Caçar-s'hi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada. Caçar-s'hi cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada.